10 en punt de la nit, el descans del Madrid, 2, Villarreal 0, partit molt, molt accidentat, amb 3 lesionats, el de més gravetat fa pinta que és Àlava, que es podria haver trencat el genoll, veurem si els creuats o no, però feia mala pinta realment la lesió del jugador austríac del Real Madrid, també lesionat Baena per una trepitjada de Lucas Vázquez, i també lesionat, sembla que muscularment, Gerard Moreno al Villarreal. S'ha acabat el partit del Sabadell, a la primera federació a Lleó, David.
Sí, hi ha pitat l'àrbitre Palencia Caballero del Col·legi Basc al final, havia posat 4 minuts d'afegit, però ja ha acabat el partit amb aquest resultat final de 3-0 que ha acabat marcant Alberto González al tercer minut 87. Així que ara mateix el Sabadell continua 19è la classificació amb 11 punts i la Cultural Leonesa puja a la tercera posició.
Gràcies, David. Fins ara.
Fins ara.
Hola, Dani Aguilar. Bona nit.
Hola, Xavi Puig. Bona nit.
Ja ha tornat del Palau després de la tova del Barça contra el Baskonia. Al matí era Fontejau, el Dani, veient el duel català de la jornada entre el bàsquet Girona i el Joventut, que s'han portat clarament, almenys pel que fa al marcador, la penya.
67-82 en una demostració de fons d'armari de la penya, que ara ja amb totes les peces comença a mostrar la seva millor cara, la seva millor versió, entendre i demostrar que és un dels 8 millors equips, i ho ha de ser, d'aquesta competició. Brodzianski 16 punts, Felip 16, Cuc 12, Andrius 11, avui descartats, Deshaun Thomas, n'haurem de parlar, i Rubén Prey, ara de seguida escoltarem un document important de Rubén Prey, però avui victòria, insistim, important de la penya, que fa que estigui ara mateix en posicions de copa. Tan malament estava fa unes setmanes i ara mateix tenim la penya setena amb 8 i 6.
Aquí podem escoltar, Dani.
Amb Guillem Vives.
Oh, amb el Guillem Vives. Estiu de la penya. Som-hi.
Amb el Guillem Vives, Guillem. Parlàvem, no sé quan, farà uns mesos, farà unes setmanes, i com és el bàsquet, com són les coses, 6 victòries seguides, segurament ningú podia pensar que la penya podia guanyar 6 partits seguits, però és que la plantilla és, no sé si molt diferent o no, no sé si va per aquí la cosa.
Bueno, primer de tot, el bàsquet o l'esport és molt muntanya russa emocionalment, i el que dèiem fa 2 mesos quan estàvem molt a baix, que havíem d'estar estables també en el dia a dia, en seguir treballant, no caure'ns, i crec que hem consolidat una dinàmica de treball que ara mateix ens afavoreix i ens ha ajudat a guanyar molts partits seguits, que estem amb una bona dinàmica i fent les coses molt millor que abans, molt més seriós.
I el que comentàvem, més enllà dels noms i que hi hagi més noms, sembla que això, l'equip té aire individualment, cada jugador té més aire, cada jugador sembla que troba millor el seu lloc, el seu espai en l'equip, no?
Sí, crec que no sé com dir-ho, hem acabat de connectar millor, cadascú tenint el seu espai en el moment del partit, trobant les situacions, no tenir tantes situacions sinó tenir més poques i dominar-les, i això és el que ens faltava. Potser era temps, potser era altres coses, però està clar que ara tenim potser una dinàmica de grup, també amb la recuperació dels lesionats que ens van fer molt mal, ens ha donat aquest empaque de solidesa en els finals, i molt content d'avui, sobretot a nivell defensiu, de com hem dominat un bàsquet Girona que juga un ritme altíssim i han acabat amb 60 i pico punts.
Treu fum la calculadora per la Copa o no?
Jo no sóc d'aquests. Això, com tenim el Pau a l'equip, ja li preguntes a ell i ell va fent els seus càlculs i t'ho va explicant, però no, el que sabem és que seguir guanyant ens portarà més opcions, el que sabem és que tenim un average dolent i el que depèn de nosaltres és anar guanyant partits.
Gràcies, Guillem.
Gràcies.
Paroles de Guillem Vives al vestidor avui de Fontejau, al vestidor de la penya després de la victòria verd i negra. Pau Ribas, que ha acabat amb un trau, eh?
5 punts. 5 li han hagut de cosir al front, al vell mig del front, o sigui, li quedarà una cicatriu durant bastant de temps. Sí, sí, el pobre s'ha dut una bona patacada. La seva única declaració, quan li han preguntat com estava, ha dit: hem guanyat. Dic, molt bé, fantàstic. Doncs amb 5 punts al front, però amb la victòria.
Qui més escoltem?
A Carles Duran. A veure, avui han caigut de la convocatòria de Sean Thomas, insistim, l'extracomunitari descartat, i Rubén Prey. Ja ho sabeu, el nano de 18 anys, el portuguès, que de fet ha remat moltíssim durant tota la sèrie de baixes que ha tingut l'equip al nivell interior, ha estat una de les peces claus juntament amb ara Michael Rusic, se m'havia anat al cap el nom, que de fet avui ha fet un altre bon partit. Doncs bé, a Carles Duran li han preguntat per què avui no ha jugat Prey, i ha dit això.
Nosaltres tenim un camí, ell s'ha sortit del camí i pues ja està, doncs no pot estar amb nosaltres. Veurem si és capaç ell de tornar-se a pujar el tren, però espero que sí, confio que sí, però avui no podia i els propers dies seguirà estant sense estar amb nosaltres.
I fins aquí els detalls. Això era Radio Ciutat de Badalona, a sala de premsa també ho ha dit, s'ha sortit del camí i de moment no estarà amb nosaltres en els propers dies. És a dir, surt totalment de la dinàmica de primer equip. Entenem que és una indisciplina, evidentment, Doncs bé, esperar a veure si reprèn el camí, per dir-ho d'alguna manera, en paraules del seu entrenador, Rubén Prey. Insistim, una llàstima, perquè el nano estava creixent i moltíssim amb les absències al joc interior de la penya.
I el cantó gironí, què diuen?
Salva Camps ha felicitat els seus jugadors.
Hem jugat un partit, crec que extraordinari, amb una energia, amb un esforç, amb un nivell de concentració alt, no? Que és el que demanem sempre, i doncs no els hi puc demanar res més. Hem comès errors, aquests errors doncs han estat castigats, errors defensius que han estat castigats, i no hem estat encertats, bàsicament.
46% a la línia de 2, 17% del triple, 78% a tir lliure. Això deia Salva Camp respecte a l'encert. I si ahir escoltàvem Pedro Martínez parlant de la quantitat de tirs lliures que va llançar Tenerife, com si el mestre, l'alumne hagués escoltat el mestre, avui 18 tirs lliures Girona, 30 a la penya. I després del partit Salva Camps ha dit això.
És complicat competir contra un equip com es juga tot, que a sobre tira 30 tirs lliures, no? Això pues, condiciona una miqueta tot el teu joc, i o tira el doble de tirs lliures que tu, això et condiciona, però bueno, és el que és. Vaig dir, són jugadors experimentats, saben ensenyar els contactes, i han sigut capaços d'anar més al tir lliure que hem sigut nosaltres, que no tenim ni aquesta experiència ni aquest nom a la lliga.
Sí, sí, gairebé podríem posar el document d'ahir de Pedro, i és clavat el que ha fet avui Salva Camps a Fontejau.
Sí, 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 és...
Vull dir, perquè són uns quants anys junts.
Exacte, tres temporades junts, recordem, el segon entrenador, 30 tirs lliures, ahir va acabar més igualat el tema tirs lliures entre Manresa i Tenerife, però es queixava Pedro que el 1-16 xiulats al tercer quart havia estat massa contundent. El Girona, que se situa amb 7-7, i per medir la importància de l'Average a la primera volta, Xavi, amb la derrota avui a Baskonia de 20 i la victòria ahir ajustada, perdó, la derrota ajustada de Manresa, fa que ara mateix Manresa estigui per sobre de Baskonia, perquè tenen el mateix balanç, 8-7, però Manresa té més 2, Baskonia menys 12. Per tant, insistim, tots els resultats seran importants fins al final de primera volta.
El bàsquet Girona, que juga a la pista del Bilbao divendres, abans que s'acabi l'any, dissabte 30 de novembre, bàsquet Girona-Baskonia, a Fontejau, la penya dissabte rep al Madrid, sí, a Badalona, 6:45, allà hi serem, al Superesports, i el 29 de desembre, abans que s'acabi l'any, va al Nou Congost. Per tant, dos partits macos de la penya, al Nou Congost i rebent el Madrid.
I abans de tancar la primera volta, és a dir, per rematar-ho, a pista de Tenerife. O sigui, la penya que acaba en una plaça divertida. Ens ho passarem bé en aquestes últimes jornades.
Abans aquest dimecres va a Lituània jugar contra els Wolves, partit d'Eurocup, i el dia de Sant Esteve la penya juga partit d'Eurocup, 8:45, si no ho tinc mal entès, a casa contra el Reier Venècia.
Ostres, tu.
En plenes dades de nadalenca, després dels canalons, cap al Palau Olímpic de Badalona, a veure una penya Venècia de l'Eurocup.
Mira, que bé.
No està malament.
Amb els canalons a la panxa, sí, sí.
Gràcies, Dani. Fins ara. Hi ha canvi al Madrid, canvis al Villarreal, també. Déu-n'hi-do, mou la banqueta Marcelino, aprofitant aquesta finestra del descans. Recordem que encara no havia substituït Gerard Moreno, que s'ha lesionat a les acaballes de la primera part i ha preferit esperar-se al descans per no gastar una finestra. Marcelino, l'entrenador del Villarreal, amb aquest Real Madrid 2, Villarreal 0, a punt de començar la segona part en aquest Bernabéu, amb el sostre tancat avui per viure aquest partit de la jornada 14, ho dic bé? No ho dic bé.
17
de Lliga de Primera Divisió. Ha entrat Frank García pel Real Madrid.
Per Mendy, no? Entenc. Sí, per Mendy. Sí, sí,
per Mendy. Sí. I Edi Sorloz.
Per sí. Gerard Moreno, no?
Sí, i Cuenca.
I Cuenca per
Albiol.
Sí, potser per jugar amb una mica més de risc.
Jo crec que aquest canvi té una doble explicació. La primera és la que tu dius, i si has d'arriscar més i has de defensar més lluny de la porteria, és millor Cuenca que Albiol. I després, per tal de no exposar Albiol en un partit que... Sí, jo ho sé, des de la mirada de l'entrenador dius, estic perdent 2-0 al Bernabéu i és difícil que pugui aixecar això. Hi ha partit entre setmana, esperem que... O sigui, el que no vol és cremar el viol. Tinc aquesta doble lectura, no? De dir, puc arriscar més amb Cuenca, amb una alçada més alta de la línia defensiva, i no cremo a l'altre que en un partit que segurament acabaré perdent.
Sí, no ho pots dir públicament, això.
No, clar, això no ho pots dir.
Però a nivell intern...
Jo intento donar una explicació del que pot passar pel cap d'un entrenador. Uh-huh. Evidentment, Marcelino no sortirà a la roda de premsa i dirà no, és que mira, com veia el partido perdido...
I coneixent els precedents de Mendy, aquest canvi i el descans, que no tinguem aquí alguna notícia, eh? És, no? Jo... és un canvi així al 45.
O perquè Ancelotti també ho veu a l'inversa, no?
És exacte, sí, i Ancelotti ho pot veure així, diu, escolta, ha jugat 45, estem sent superiors, és difícil, me'l guardo.
Per si un cas, no?
Sí, sí, sí.
Minut 46 i mig, el Madrid que vol anar per feina, eh? Brahim, atura Jorgensen.
Eric, parlo per parlar, eh? Parlo una mica de...
Sí, sí. No, jo també, eh?
Aviam, Brahim, espera Brahim, espera Brahim, que estava estès a terra. Per què Bellingham l'ha aixecat així tan ràpid?
Bé, estava... perquè ja el deu conèixer una mica, va, noi.
Estava retorçant-se, no, sembla que s'havia fet mal, i estava tenint el seu moment de glòria, retorçant-se a terra, i Bellingham l'ha aixecat ràpid, eh? Això, com diu el Mundo.
No té res.
Cap a dalt.
Perquè del que té a la defensa, Mendy seria qui podria fer actuar de central d'emergència.
Sí, amb el que li queda ara mateix, sí. Sí, amb el que li queda ara mateix, bueno, Nacho o i Rüdiger, no? Que són els... Sí, no, sí, Nacho sí. És el que està jugant ara, però al final, fora dels dos que estan jugant ara, ja només et queda posar Mendy, no?
Sí, sí.
O l'opció de Tchouaméni de central, que sí que la va utilitzar en un partit de Lliga, si no recordo malament, i que l'ha utilitzat alguna vegada. Que per mi és un jugador que per condicions ho podria fer, però clar, ho podria fer circumstancialment. No reconvertiràs a Tchouaméni a jugada central ara per la que resta de temporada. O sigui, jo crec que és evident que si la lesió d'Àlava és greu, el Madrid s'ha de reforçar a l'hivern amb un central.
Sí, sí.
El que passa que el mercat d'hivern té la particularitat de que una de dues, o pagues una barbaritat, o sigui, si tu vas a por un central top, pagaràs una absoluta barbaritat. I si no... El jugador que et pot quedar lliure, una de dos, o és algú que no està en unes condicions òptimes per competir, o algú que ve amb molt poca participació, o... és difícil.
Perquè ara el límit de partits, allò ja ha passat a millor vida, no? De partits disputats, sí, amb un altre equip, allò ja ha passat a millor vida. No, és que estava pensant Varane, que està amb molt poc protagonisme al Manchester United i que sí, sí, avui ha jugat, però que està jugant perquè no té pràcticament res més Tenac.
Sí, suposo que el United per això demanaria molt.
Sí?
No sé quan van pagar, però crec que van pagar molt, no?
Si s'estalvien el sou, potser el cedeixen fins a final de temporada. Si no l'han de fer servir, per mi ha estat un dels millors avui a Anfield, ja ho han dit. Però... sí.
I si no, Pepe. I li escapa Morales, protegeix bé Rüdiger.
A veure, Pepe...
treu l'únic. Home,
titular, eh?
De les dents, no?
Sí, Pepe sí, seria home, ben rebut, eh?
I tant, home, home, com un ídol, per favor.
Sí, com un emperador.
I tant.
Madrid-Porto li fot amb Pepe.
Per jugar mig anyet?
Vull dir, Madrid-Porto a la Champions, sí, sí, a vuitens.
Veurem què diu Ancelotti, que potser diu que no, que ja en té... Ancelotti està...
sí, s'estranyant.
Està molt, molt, molt apurat per anar al mercat.
El que passa
cara...
que jo, coneixent el Madrid... aquesta decisió, parlo de l'exemple de Varane que heu posat, amb grinyola una mica, sí, perquè crec que si sí, coneixent el Madrid, una de dos, o...
Allà amb Sorlot fa la passada enrere, treu Valverde, sembla que el Villarreal ara a poc, Carlos, Joan, sí, està animant-se una mica més, perquè és que el Madrid ara ja ha sortit a que passin els minuts.
Sí, ho ha de fer, evidentment, té temps per entrar al partit, i ara potser canvia una mica més el guió, no? D'un replegament baix que hem vist a la primera part del Villarreal a un equip que també amb els canvis que ha fet al descans on intentarà pressionar més a dalt, que el joc estigui més a prop de la porteria del Madrid. Ara també desprotegeix més la seva esquena i sabem que el Madrid també és un equip, especialment amb Rodrigo i els bons llançadors que té, que et pot castigar l'esquena.
Deies dels centrals, Carlos?
No, que jo conec... o sigui, observant els últims moviments del Madrid en els últims mercats, se'm fa difícil pensar que apostin per la tornada d'algun jugador tipus Varane i no per, o sigui, he dit l'exemple abans de recuperar Rafa Marín, que està cedit a l'Alavés i que és un jugador que a mi em consta que el volen tenir a la plantilla de l'any vinent, o bé apostar per algun jugador que realment tu vulguis signar en el futur, que penses que és un jugador amb potencial i diguis, mira, ho avanço 6 mesos i endavant, no? Però, no sé, ja dic, a mi, al final opcions n'hi haurà moltes i ja dic, és un mercat que és complicat, eh?
Estava pensant en Clau Girona, sort que Miguel no és central.
Sí, sí.
Perquè sí, si no ja l'hauríem vist prou.
Sí, també podríem posar Mendy de central, però clar, Mendy permanentment de central, no sé, Carlos.
No, jo és una opció. Sí, és el mateix que deia Tchouaméni. Si són coses que circumstancialment que tu dius, hòstia, una setmana, vale, doncs ho faig, o un partit ho faig, però a llarg termini no ho veig. I si Alaba al final es confirma que és una lesió de llarg termini, Madrid ha de fitxar un jugador.
Ah, o un Nacho? Granacho, que és la polivalència en majúscules i que sempre apareix.
Ostres!
La mà, el genoll...
El bessó.
No, sembla... Una rampa, potser, no?
Home, però s'ha entrat fa 20 minuts.
No? Sí, però això... Ah! Aquí la lluita amb Sorlot.
Sí, no, li dona un... Sí. Que li dona un cop amb el genoll, pot ser?
Sí.
Sí.
Ah, sí, darrere el genoll, no? Sí, o, sí, per la part del bessó, darrere el genoll, li fa un cop al jugador del Villarreal. Com tenim l'embol, Albert?
Doncs s'ha ajustat el marcador. El Barça ha arribat a guanyar de 8 i ara guanya de 4, 25 a 21. Demana temps molt al Barça perquè compta amb la reacció del Logroño. De moment, encara l'avantatge és important, són aquests 4 gols, però ja n'ha retallat 4 a l'equip del Logroño, per tant, pendents d'aquests últims minuts, el Barça guanyant de 4 a 25 a 21.
Bellingham, la França, perdona, Dami.
Sí, s'avança el PSG, gol d'Mbappé de penal, penal clar, Lilla 0, Paris Saint-Germain 1, 27 de la segona part, fa el segon l'Inter a Itàlia, Marcus Thuram, Lazio 0, Inter 2 a 20 minuts pel final.
Tenim corna.
Sí, el Madrid que va pel tercer, l'acció per banda esquerra de Bellingham, ha posat la cama a Mandi i ha enviat la pilota a corna, el primer en aquesta segona part pel Madrid, el picarà Luka Modric. El Madrid que acumula futbolistes per intentar la rematada. El llançament de Modric ha tocat Nacho, no? O no? O diu l'àrbitre que ha estat Capué, que lluitava amb Nacho, que l'home sempre hi és, davant les baixes en defensa. Et pot jugar absolutament de tot. I és una solució d'emergència per Ancelotti.
Sempre prova.
Sí. En l'últim mercat va estar així, aixà, que si se n'anava, si renovava, al final el van renovar.
Però per mi, Nacho és un d'aquells jugadors que li donen valor a una plantilla, no? O sigui, un jugador que mai entra a les travesses com a jugador titular, però que sembla té un rendiment correcte en qualsevol de les posicions que ha jugat. I jo recordo que a Nacho, o sigui, li ha tocat algun marrón important, de dir, ha de jugar de lateral a l'esquerra contra no sé qui.
Salah Anfield, als vuitens de la Champions de l'any passat, quan es lesiona Mendy, i el marca millor que Mendy.
Sí, sí.
I pot ser que ell digués que no li agradava aquesta etiqueta de... Em sona, perquè clar... Sí, evidentment, entenc l'ambició del jugador també de dir, escolta, estic al Madrid, òbviament, sóc un privilegiat, però gairebé sóc l'opció C o D, mai la A o la B. Una cosa que té el Madrid, crec que ho hem vist els últims anys, i ara ho estem veient un altre cop aquesta temporada, a diferència d'altres clubs a nivell europeu, tops, és aquesta química entre jugadors, no? Que s'escapa una mica de la tàctica, dels plantejaments, és a dir, que els futbolistes s'entenen jugant a compte.
Parejo, compta Ilias, la deixa per Morales, Morales amb l'esquerra! Gol! Gol, 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 gol! La que havia de fer el comandante l'ha fet. La primera que ha tingut el Villarreal, cap a dins. Li arriba Morales i no falla. Amb l'esquerra el comandante, patapam, cap a dins. Gol del Villarreal. I encara que no ho sembli de manera increïble, tenim partit al Bernabéu. Un Madrid contemplatiu que semblava que tenia el partit fet. Morales toca una miqueta l'únic, però no el suficient com per evitar el gol. Doncs ets-ho aquí, que tenim partit al Bernabéu. 9 de la segona part, com li deixa terrats a Morales i el comandante Cavall falla. Real Madrid 2, Villarreal 1. Tornem a començar. Tenim partit al Bernabéu.
Ha trobat el forat entre els dos centrals, entre Rüdiger i Nacho, el comandante, per marcar el seu cinquè gol a la Lliga i donar-li vida al partit. 2-1 i gran... Acció de Terrats, que ja les acaballes de la primera part ha fet una arrencada espectacular i ara aquesta passada és molt bona.
Sí, la passada de Terrats a l'espai i el moviment aquest de Morales entre centrals, per mi, al final després, o sigui, la passada és molt bona i el que fa és que li facilita el control a Morales, no? per sortir de cara a porteria ja. Però molt bé Terrats, molt bé entrat. No era fàcil, entrar en aquest tipus de partit i tenir impacte. I
a més per fora està jugant.
Sí.
Que és un jugador que, ostres, jo el tenia etiquetat com un 6 posicional, sí, per la seva manera de jugar, però realment, un cop ha arribat al futbol professional, pot jugar, és a dir, pot ser un 8, pot jugar bé, no és aquest perfil, no?
Jo crec que és més un tot terreny, no? Un 6-8, un mix d'aquest, un 6-8 que ho fa bé i que d'aquests que s'equivoca poc en la presa de decisions i sempre té un nivell de posicional bo. El que passa que sí que és veritat que en categories inferiors jo recordo que clar, que el Ramon era un jugador que sí, clar, era la referència, no era el 6, aquell que coneixíem.
De fet, la història és que el fitxa al Villarreal perquè el fill de Quique Setién juga al Sant Andreu, i com que Setién va veure partits del Sant Andreu, compte.
Espera, que li queda la pilota a Rodrigo. Rodrigo estén la cama. Ara la pregunta és, després que hagi marcat el Villarreal, quan trigarà a marcar el Madrid, eh? No ens enganyem. Si trigarà un minut, dos o tres. Però ara estem en un moment de punt d'inflexió habitual en què al Madrid li fan el gol. La sensació és que tenim partit, que el rival, en aquest cas el Villarreal, reneix i torna a entrar en l'enfrontament, a que hi ha partit, i ara la clau és com ho gestiona això el Madrid, no? Si s'espanta, si pateix, o si li dona un cop al rival i el torna a ficar en el seu lloc.
Doncs el que dèiem, la història és curiosa. Lalo Setién, fill de Quique Setién, jugava al primer equip del Sant Andreu, allà coincideix amb Ramon Terrats, i Quique Setién, veient partits del Sant Andreu, li agrada Ramon, i quan fitxa pel Villarreal, doncs diu, escolta, que vingui cap aquí, i mira, de jugar a tercera divisió, després ha passat pel Girona, que evidentment li va donar l'oportunitat de consolidar-se al futbol professional, a jugar al Bernabéu, i sent un jugador amb força projecció, vull dir que pot jugar a primera i s'hi pot estar uns quants anys.
Sabeu jugar... A mi em va agradar de la seva sortida del Girona la seva actitud, no? Que és jugador ambiciós, jugador que vol minuts, que no... que se'n va a jugar al filial del Villarreal. Vull dir que estàs en un equip que està jugant a primera o a la segona...
No, a primera.
Muriol Rubio, és l'any passat, de fet,
sí,
això.
I
te'n vas a jugar al filial del Villarreal perquè vols jugar, perquè vols minuts, perquè vols continuïtat, perquè vols tenir protagonisme.
A mi em consta que el Ramon Terrat és un jugador amb una mentalitat molt forta en aquest aspecte, eh? Ja no només en l'aspecte purament futbolístic dins del terreny de joc, sinó que és un jugador de que reclama sempre treball extra, de que sempre vol millorar, de que la seva actitud és extremadament professional, es cuida moltíssim, i dic, em consta molt això, i crec que és de valorar, i bueno, el que deies, al final tens l'oportunitat d'estar còmode en un equip de primera divisió i tal, però sense tenir gaire participació, i esculls anar amb un filial per tal de poder jugar, i et surt bé l'aposta, no? Li surt bé amb ell i li surt bé al Girona, que al final ha tret un rèdit econòmic important de Terrats.
La trompada de Fran García va Figueroa Vázquez a advertir-lo. Clar, és que ara de jugar...
Ha tret alguna grava, aquest home? No. Ni una, eh?
Qui s'emporta per davant a Comac, un Madrid home. Que està jugant, recordem, amb Nacho, i Fran García ha començat el partit jugant a Màlava i Mendy en aquella banda. El Villarreal també jugant ara sense Baena i sense Gerard Moreno. Veiem molt més el Villarreal ara en mig del camp defensiu madridista. Falta de Sorlot sobre Fran García.
És dels dolents, Figueroa Vázquez, realment. Vull dir...
I no, la sensació és que no té molta autoritat, no?
No,
no. No imposa molt respecte, vull dir.
Per cert, el gol del Villarreal, primera rematada a la segona part, tercera del partit.
Crec que tampoc no és una excepcional rematada, ara ho estem veient aquí. No és que la piqui molt bé Morales.
Potser Courtois la treu.
Sí.
Doncs mira, que abans del partit llegia, crec que era Opta, que l'Unin havia aturat el 87% de rematades entre pals que havia rebut amb el Madrid aquesta Lliga, 20-23, que era el percentatge més alt de qualsevol porter aquesta temporada a la Lliga.
Camí del minut 15, 2-1. Sensació de superioritat total i absoluta en el partit del Madrid, però aquest gol de Morales fa que ara la cosa no estigui tan clara.
La final d'en vol com la tenim, Albert?
Doncs mira, arriba el gol 29 del Barça, que guanya de 4. Havia retallat fins a 3 gols al Logroño, ara 29-25, queden encara 5 minuts, per tant el Barça encara ho ha de matar en aquests últims minuts, situació relativament controlada, però ho ha de sentenciar en aquests últims minuts, 29-25.
Compte la pèrdua, perquè li reclamen a Figueroa Vázquez que per què no dona... Ah, no, això l'ha molt falta. Tard. Sí, molt tard la falta sobre Rodrigo, perquè...
I han indicat des de la banda, diria.
Clar, és que havia iniciat la contra, i a més era una acció molt interessant i molt prometedora pel Villarreal, gairebé diria que un 4 contra 3.
Des de la banda vull dir l'assistent o quart àrbitre, eh? Sí,
això ha provocat la frustració molt dels jugadors del Villarreal. Aquí ho tenim, perquè aquí encara no ha xiulat, quan ja li arriba la pilota a Sorlot.
És falta.
D'Ilia sobre Rodrigo. És que és difícil prendre-hi la pilota a Rodrigo.
O sigui, Marcelino, el quart àrbitre a la banda.
Pilota pel Madrid, Fran García enrere amb Nacho, ve a rebre Fede Valverde, a la dreta amb Rüdiger, tot això enmig del camp defensiu. La pressió d'on Morales, que s'està fent un fart de fer quilòmetres, i de treballar al llarg del partit. Valverde, últimament jugant cada cop més endarrerit, el veig, també producte de les baixes, lògicament, no és ni Camavinga ni Tchouaméni. Nacho a l'esquerra, Fran García, ex del Rayo, tenint segurament menys presència de la que ell mateix hagués esperat. Sí, 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 Mollo, el partit està dur ara mateix, eh?
Sí, sí, està... Tili has arrascat també a Fran.
Bellingham, el Madrid que continua jugant en segona. Veurem si el Villarreal no l'obliga a pujar la intensitat. Lucas Vázquez, Brahim, trenca línies, Brahim, línia de fons, deixa per Lucas Vázquez, es llença a terra escombrant Alfonso Pedraza i envia la pilota a corna. Ens ofereixen repeticions que demostren que Morales està perfectament habilitat en el gol. Mentrestant, el corna des de la dreta que picarà Modric. Lucas Vázquez, Rodrigo, Nacho, Rüdiger, Bellingham, preparats per una possible rematada, també Valverde, fora de l'àrea per un possible rebot, cross per si pogués xutar, sí. I el corna, veurem què passa, perquè Capué cau a terra, s'haurà de repetir, no?
Sí, sí, ha xiulat abans que es llencés el córner.
Ui, l'agafa el coll, Nacho, què fa? Se'l
treu de sobre. Ui, i Capu deixen a la cama.
Sí.
Esperem que...
Sí.
El bar, jo crec que no ha d'entrar ni una cosa ni l'altra, però esperem.
Ara, la parella avall continua, eh? Aquests dos no s'han separat, eh? Sí. El corna que pica des de la dreta, Modric. Es va obrint, salta Fede Valverde, li queda la frontal a cross per intentar el xut, finta, deixa la passada a l'esquerra per Valverde, davant d'ell Parejo, la pilota ja interior a l'àrea, la centrada amb l'exterior de Bellingham, li torna la pilota a l'anglès, escapó a la frontal de l'àrea, a veure si pot sortir el Villarreal amb pilota controlada, la pressió del Madrid és bona, recupera cross, la deixa cap a Modric, els dos que més en saben, Modric en profunditat cap a Lucas Vázquez, Lucas aixeca el cap, Lucas que posa la centrada, la irrupció a Rodrigo, treu pràcticament de sota pals, Ramon Terrats, busca sortir el Villarreal, bona aproximació del Madrid, a punt de marcar el conjunt blanc, se salva el Villarreal de Marcelino, Terrats que arrenca des de la banda esquerra, es llença Bellingham aturant el contraatac, s'emporta els aplaudiments al Bernabéu per la seva entrega.
I fa una mica de Simeone, Bellingham animant el Bernabéu perquè aplaudeixi més i cridi més a favor del seu equip.
De sostre, però la gent va abrigada, Puig, eh? A la grada del Bernabéu.
Sí, el sostre és pel fred, no és per la pluja.
Pel fred, eh?
Sí, sí. Jo, bé, ja ho vaig dir el primer dia, per a mi em sembla un greuge comparatiu respecte als altres equips.
Sí, sí. Sí, ja vam tenir aquesta discussió.
Sí, 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 és igual. No, clar, però per exemple, quan plouen els altres camps, la gespa està molla. Quan plogui al Bernabéu, no estarà molla la gespa.
Segurament quan vagin a jugar...
Per mi és de calaix, vull dir...
Espera, que arrenca Brahim, té la dreta Rodrigo, aviam si s'ho cuina tot Brahim, jo crec que li deixarà Rodrigo, però no ho veu clar. Continua Brahim, ui, quina jugada d'Brahim, el xut d'Brahim, gol, golaç d'Brahim. Quina jugada d'Brahim, semblava que li deixaria Rodrigo, finalment s'ho ha fet. Tot solet, el gol d'Abrahim mereix la felicitació i les reverències de tots els seus companys perquè, com bé apuntava abans Joan Camí, Brahim Díaz és molt bo. I aquí la demostració de per què Brahim juga al Madrid i per què el Madrid sobreviu tot i les baixes, perquè té una gran plantilla, perquè té un gran fons d'armari i avui un suplent del Madrid es treu del barret de copa una gran jugada, com arrenca, com se'n va d'un tubet Mandi, com aquí finta el desplaçament cap a la dreta, com se l'emporta, com acarona la pilota i com ajusta a l'esquerra de Jorgensen, doncs dit i fet, ha marcat el Villarreal, s'ha ficat en el partit, però el Madrid ho ha matat, 3-1, baixada la realitat del Villarreal.
S'ha fet els dos centrals del Villarreal, sí, Carlos, sí, com ha volgut,
com ha volgut, absolutament, o sigui, bueno, ho ha comentat el Joan abans, al final és un jugador d'un nivell excel·lent, que ara es troba en un bon moment, ha encadenat 3-4 partits seguits que li han donat continuïtat i demostra el talent que té, no? I abans ho parlem, abans passa que són jugadors que són molt determinants perquè en qualsevol acció, i clar, al final és el que has dit, Xavi, s'ha fet els dos centrals, dos centrals del Villarreal, no...
Sí. D'aquesta manera diferent, vull dir, el primer amb un control allò orientat que no sap
i en el primer control Mandi li deixen a la cama, i el toca.
Sí, sí.
El que passa que no el tira, però...
S'equivoca el Timira, espera, Rodrigo, a la Madrid va fer mal, una altra vegada error del Timira, cross, doble error, que gairebé li costa el gol, i ara Parejo aquí fent...
Sang freda,
Sí, frivolités a la pròpia àrea.
Clàssic de Parejo, també, a l'interior de l'àrea. Per mi, de tota la jugada, que és espectacular, el més difícil és el primer gir que fa.
Sí.
Perquè allà ja genera ell l'avantatge en una situació on a priori el central va de cara, a priori el central només que contacti amb el jugador ja el pot llançar o pot anticipar, però després d'aquell gir ja està, i després com resol la jugada, a més conduint amb l'esquerra i amb la dreta, ell és esquerrà però també domina la dreta i la presa de decisions, no? que això t'ho donen tots futbolistes que juguen al Madrid, evidentment. i la importància de saber respondre també en moments on l'entrenador et dona continuïtat, eh? És el que dèiem abans, Ancelotti jo crec que percep, veient-lo entrenar, que pot ser el teu moment, i després entra i el jugador respon.
Sí, sí.
És difícil que això passi moltes vegades, però en aquest cas ho està aprofitant, i potser es queda l'11 durant bastants partits ara.
Jo penso igual que el Joan, que l'acció realment meritoria és el primer control, el primer, i el superar Mandy, no? Després sí que és veritat que Cuenca el supera molt bé, però Cuenca ja està en una situació de desavantatge.
Sí. Hi ha falta de Bellingham, entenc que mala cara del jugador del Villarreal, però no hi ha targeta, no? Ah, sí, sí que hi ha targeta.
Sí, aviam què és el que ha vist, i Bellingham aixeca de mala manera el Timira, que no.
Però si això és la segona groga, això és la segona groga, aixeca el jugador com vol.
Tenen l'embol, Albert.
Doncs mira, final de la Copa d'Espanya amb victòria del Barça, victòria més ajustada del previst, ha acabat guanyant de 3 o 4 gols, perquè l'últim no sé si ha acabat pujant al marcador, però Logroño ha tingut fins i tot un llançament de porteria a porteria per situar-se a només 2 a 2 minuts pel final, l'ha fallat i aquí s'ha acabat el partit, victòria del Barça, campió de la Copa d'Espanya d'handbol.
13a consecutiva del Barça, la 19a en el seu palmarès, nou títol per l'equip d'Antonio Carlos Ortega. No està malament, no, Dami? 13 consecutives.
No, fa pinta que en poden ser unes quantes més.
Fa pinta, sí. I torna el Madrid per l'esquerra.
Minut 22, Bellingham amb Rodrigo, la falta, l'ha agafat de la samarreta. És que el Timira es passa el partit enganxant de la samarreta, fora de joc, no?
Sí.
Però és que en l'acció anterior, que Bellingham li fa una clatellada a la cara, veníem de que el Timira duia una bona estona enganxant-lo de la samarreta, Bellingham, també.
De fet, ara li han marcat una groga al Timira, la realització. Vaig a mirar-ho.
Espera, no ha perdut la frontal, Rodrigo, Modric amb l'esquerra, el xut de Modric, gol al quart. El quart del Madrid... s'uneix a la festa Luka Modric, el Madrid que per si quedaven dubtes sentencia definitivament el Madrid, el partit s'afiança en el lideratge, festa total, eh? Mira'ls com ho celebren, gol de Modric, Real Madrid 4, Villarreal 1, després estàvem veient una repetició, però d'una pèrdua a la frontal d'un Villarreal que està jugant massa en foc, ho està pagant i el Madrid ara ja s'està agradant i la veritat és que fent bones coses a l'interior de l'àrea, ara ho estem veient aquí com els jugadors del Villarreal perden la pilota en una zona massa complicada. Sí, Capu, no arriba Parejo, Rodrigo salva l'entrada de Mandy,
sí, i penal.
Sí, finalment Modric amb l'esquerra doncs acaba afusellant.
4-1. Si no entra el xut de Modric és penal.
El de Cuenca, que se n'acaben portant a Rodrigo per endavant.
Sí, sí.
La pèrdua va passar de cap oest d'enemic cap a la zona central.
A l'hora de definir, nerviosos, no?, els de Madrid. Porten 31 gols més que el Barça l'any 2023, de Pedrito Números.
Sí, fruit també que el Madrid està... Està pressionant bastant amunt. Hi ha dies que el Madrid, quan marca el primer... se'n va, espera mig del camp i ja vindreu, i en canvi està mantenint una pressió prou alta durant bastants minuts.
Jo crec que ha tingut un moment dubitatiu a l'inici de la segona, que ha coincidit amb el gol del Villarreal, que bueno, és allò de anem, no anem, ja em vull desgastar poc perquè tornem a jugar d'aquí 3 dies i tal, però a la que han detectat que el Villarreal els posa problemes i el gol de Morales, jo crec que el to del Madrid ha tornat a pujar un altre cop i ja està sent una altra cosa, no? I ara ja sí que veig. Sí, jo ho veia difícil a la mitja part, que ho he dit, ara sí que veig realment difícil que el Villarreal reaccioni a aquests dos cops tan seguits, no?
Ara pot prendre mal, de fet, el
sí.
Villarreal, eh?
Ara mirava les banquetes i el Villarreal, a més, és que l'únic jugador que diem que, quan parlem sempre, no?, de canviar partits d'aquests jugadors més ofensius i tal, al final té Manu Trigueros i Brereton, que són els dos jugadors que poden... ajudar-lo una mica a intentar canviar la dinàmica del partit. I el Madrid, jo crec que encara té Ceballos, té Tchouaméni, que ha tornat avui a la convocatòria, té Joselu... Bueno, veurem.
I Bellingham va calent, eh?
Sí, Bellingham... De fet, he vist l'àrbitre que li deia be careful, be careful.
Sí, sí, va calent per les entrades.
Sí, sí. Pot voler avançar les vacances de Nadal? Pregunto.
Bona. Sí, perquè a més, Jaume, van a Mendizorroza. Mandra.
Fred.
No va Dallas al Madrid, no?
Si algú està acostumat a alguna cosa d'aquestes és Bellingham.
Sí, això també.
Això és veritat.
També s'ha de dir que sí. La falta que protesta és falta. El sí, trepitja Capu.
Partit incòmode, per abans de les vacances.
Pot ser que Bellingham en els últims partits protesti més? És a dir, que el rol que tenia Vinícius sembla que l'hagi agafat ara una mica Bellingham.
I pot ser que Vinícius no es trobi gens a faltar ara mateix en aquest equip? Sí, sí, aquí Jorgensen li ha quedat malament. Si arriba a haver José Lu aquí, per exemple, era el cinquè.
És més, m'atreveixo a dir que Ancelotti i els jugadors estan més còmodes sense Vinícius.
A tots els...
Sí, més a nivell... Tot el que genera la seva presència.
Està clar, sí. Bueno, és que Rodrigo està a un nivell que ara que entra des de banda esquerra dona una seguretat i la sensació de perill que en un contra un et pot generar aquestes superioritats. Bé, i el que deies, que ara el Villarreal pot prendre mal. Si el Madrid augmenta una marxa, en pot clavar un parell més. Bellingham té gana, Bellingham té gana. Bellingham amb l'esquerra, impacta la pilota en Altimira. A punt Alti, Porta ell la samarreta, Alti. Adrià Altimira. Valverde. Cau a terra. Compte Nacho i Parejo. Aixeca Parejo. Està el partit molt calent, tenint en compte que està 4-1, però bé, és un partit accidentat, amb 3 lesions. La deixa d'esperó Brahim. Que bo és Brahim. Puja pel carril dret Rodrigo. La deixa per Modric, a l'interior de l'àrea. Modric que retrocedeix, li fa una passada de mitja cullera cap a Rodrigo, que amb l'espatlla la deixa per Brahim. Ara mateix semblen els Globetrotters, S'estan ballant els futbolistes del Madrid, els del Villarreal, que estan sortint escaldats. 4-1 més, estan jugant a un pam de terreny, li estan fent un rondo.
Sí, s'està sortejant també una puntada,
Sí.
Sí, aquesta jugada s'allarga molt.
Passa que el Villarreal està ja sense cap... sense cap ímpetu, sense cap fe, no? En poder donar-li la volta al partit, i això hi contribueix. Parlava ahir Xavi de la contundència, està clar, però de vegades la contundència va relacionada amb la qualitat, no? Amb I tenir tant. Millors jugadors. El Madrid té millors jugadors i per això marca i transforma més. Aviam,
mira,
jugador caído.
Doncs rifava
Bellingham
ja,
a terra.
Ja no, té guanyador.
Bellingham està ja amb la paciència al límit, Targeta groga per Ilias.
El canvi a Ancelotti?
Allà amb Ilias aquí la puntada
per darrere. Sí.
Tu creus que el canvia?
Sí.
No canvia mai, Però n'hi ha partits decidits per col·legiades d'escàndol.
Gol del Lilla a França. Empata el Lilla al 94. Cara de circumstàncies de Marquinhos. Gol de Jonathan David, el davanter del Lilla. Lilla 1, Paris Saint-Germain 1, a punt d'acabar el partit. Òbviament, festa gran al camp del Lilla. Tot i així, el PSG tindrà 5 punts de marge sobre el segon, el Niça.
Vaig cantar Trigueros. Per Capú? No, Capú està sobre el camp. Ilias? Per Ilias, no? Deu ser el canvi de Trigueros, no entenc.
Sí.
Manu Trigueros, jugador de toc, que va tenir molt bons anys, És un titular indiscutible en aquest equip.
Sí, és un jugador, de fet, crec que és un dels jugadors de la història amb més partits al Villarreal, sinó el que més, però és un jugador que és veritat que en els últims temps ha perdut protagonisme, però en el seu moment va ser un pivot que va arribar a sonar per la selecció espanyola, d'un perfil com el que parlàvem abans, no? Un perfil mixta, que arribava bé a l'àrea, que tenia bon tir de fora, i en els seus moments de màxima confiança jo li recordo això, de ser un migcampista de 6-7 gols per temporada, amb bons registres a nivell de minuts i de més. El que passa que sí que és veritat que d'un temps en aquesta part no ha participat tant amb cap dels entrenadors que ha tingut el Villarreal.
Partit fosc de Parejo avui, també. Partit complicat.
Sí, temporada complicada per Parejo, m'atreveria a dir.
Sí.
4-1 al marcador. Vaja, crec que hi hagi un daltabaix al Madrid, que sumarà els 3 punts i serà líder provisional a l'espera del Girona a la ves de demà. Jugava Valverde en àrea pròpia i descongestiona molt bé a l'esquerra perquè controli Fran García. Ve a rebre un excel·lent Rodrigo, que ha anat de més a menys, de menys a més en tota aquesta temporada, i que continua creixent, aprofitant també les baixes. Primera acció de Manu Trigueros. Apareix Pedraza, s'equivoca Trigueros. Recupera Fede Valverde, la deixa per Kroos, que aixeca el cap. No s'equivocarà, no s'equivoca gairebé mai Kroos. Rep Brahim. Brahim en camp per córrer, davant seu té Cuenca. Se'l farà o no se'l farà? Brahim, continua Brahim, doncs ha forçat el corna. Serà corna pel Madrid des de la dreta.
Final a França, ara sí, del partit del PSG.
Sí, sí, estava revisant el gol, hi ha dos assenyalats, eh? Empat a un, recordo, Lilla 1, Paris Saint-Germain 1, Marco Asensio, que rebutja malament una pilota i això suposa la recuperació. Hi ha un primer xut del Lilla i no està molt fi Arnau Tenas. El seu rebuig amb les cames l'aprofita Jonathan David.
Però pot ser que hi hagi un defensa que toqui la pilota i que despisti un...
Ara t'ho confirmo, sí. pot ser.
No, ara està mirant la repetició, m'ha semblat que...
No,
però el defensa ha parat, també, en la segona rematada.
I Asensio decideix fatal. Fa el minut 94.
És un regal.
Rebuig una pilota cap a dins, per entendre'ns. En un córner. Viola fora de banda.
El Bernabéu està atacant el Villarreal. Pilota per Parejo, en zona ofensiva. El flota molt cross, el deixa pensar. Altimira amb cross, mentrestant tot el madridisme celebrant avui els 3 punts, però molt pendent de l'estat físic d'Àlava per saber si perd el defensa austríac tota la temporada o no. Pedraza centra, es llença a terra Rüdiger, rebutja la pilota molt bombada, queda a la frontal. Modric enrere, amb Lucas Vázquez, la treu amb qualitat el Madrid, que busca una possible contra. Ara ha replegat bé el Villarreal. Surt Brahim, cada cop més fiable en totes les accions. Brahim rep la falta de Terrats. Figueroa Vázquez, que mira cap a la banda, no sé si hi haurà algun canvi o què.
Em comentava ara un amic que lo de, el canvi de Mendy sí que ha sigut per molèsties musculars,
Doncs estarem pendents.
Defensa en quadra, millor dit, eh?
Com a mínim a Mendy Zorroza segur, perquè no crec que forci Mendy per l'últim partit de l'any. I canvis. Si te li toquen, Atenas, no? la rematada...
Sí, de fet és una gran aturada d'Arnau Tenas perquè li desvien totalment la trajectòria de la pilota. I després té la mala llet que el rebutja amb el peu, li va al cap de Jonathan David.
Doncs sí que el canvia, en Carlos a Bellingham.
No se'n va molt content. Bellingham li ha dit alguna cosa a Ancelotti. Entra Tchouaméni per cross, torna Aurelian Tchouaméni i entra també Ceballos per Bellingham.
Bueno, són d'aquestes coses que quan estàs dins ho detectes, i tu detectes quan un jugador està calent, i amb un 4-1 i tenim partit dimecres, crec que juga el Madrid, a mi?
Dijous,
al final dius, Ancelotti diu, bueno, jo li aguanto que es cabregi ara o que s'enfadi una mica i tal, però jo el vull tenir dijous a Mendizorroza, no? Perquè a més, tal com està el partit, no hi guanyaràs res tenint-lo al camp i pots perdre bastant.
No, i que a més, difícilment veuràs que un jugador s'encari amb ell. Evidentment, sí. Surt enfadat perquè vol continuar jugant,
sí.
Però bé, aquest respecte que té Ancelotti a dins del vestidor, doncs que també li permet gestionar això i que el jugador, evidentment,
sí, l'accepta. Jo crec que és molt difícil que cap jugador li monti un incendi a Ancelotti públicament. Parlo de dir, o sigui, un jugador que canvi li monti un Cristo aquí a la banqueta, no? I se li posi... No. Però que és difícil això pel respecte que ell genera amb el futbolista, no?
És que a mi m'ha passat molt temps, i ho reconec, que, ostres... potser ha menys tingut una mica Ancelotti en el sentit de no és un gran innovador.
No.
No és un gran innovador, però després hi ha una part importantíssima de gestió i de cohesió de grup, que en això és boníssim.
Sí.
És,
i en un equip tan gran, això
funciona i et serveix.
Funciona i bé, val molts diners.
I en un equip tan gran que la qualitat del joc no importa gairebé zero. O sigui, el que importa és guanyar.
Però és que el Madrid amb Ancelotti ha tingut molt bons moments de futbol.
Sí.
N'ha tingut altre de menys.
Però sí que és cert que és un context que en un altre lloc potser no es trobaria, que se li exigiria una altra cosa, penso en el Barça, evidentment, però l'aspecte aquest de la gestió és que...
Sí, no.
Jo sóc el primer que moltes vegades no li dono importància i a vegades en té molta més que innovar o no innovar.
Però si com apuntaves en l'inici, Joan, del teu comentari, se li ha penjat moltes vegades l'etiqueta de ser un entrenador gris a nivell tàctic, i jo tampoc estic segur que sigui així.
Jo tampoc. Jo crec que no és una... Però el Joan ha dit una paraula que a mi m'ha agradat, que és que no és un innovador. Amb això estem d'acord. No ha imposat un estil en el futbol, no ha inventat una cosa que digui és molt novedós i tal. I a mi em ve el cap, com a tot, a mi em ve el cap al Pep, no? De dir, a Guardiola tots el considerem un un innovador, una persona que ha marcat una tendència i tal. Ancelotti no, però per mi Ancelotti no és coix tàcticament, eh? No ens confonem. O sigui, ell és molt llest interpretant partits, és molt llest interpretant plantejaments, és capaç de fer mutar el seu equip quan li interessen diferents coses. O sigui, tu has vist el Madrid pressionant a dalt, com heu dit abans, i també hem vist el Madrid fa molt poques setmanes aquí també replegat a propi camp i deixant que l'equip contrari jugui. Sí, jo crec que amb això ell és molt intel·ligent, però si hagués de destacar una cosa de l'Ancelotti entrenador, perdona Joan, és això, és la gestió emocional del vestidor.
I també afegiria, més enllà de és a dir, tàcticament, més enllà de l'aspecte col·lectiu, saber-li trobar un context favorable a determinats jugadors. Sí. No només al Madrid, aquest any ho hem vist amb Bellingham claríssim,
sí,
ubicant-lo en aquesta primera a la punta del rombe quan va començar, sinó a tots els llocs on ha estat. Sempre bé, doncs, és capaç de treure la millor versió d'algun futbolista a partir d'algun moviment, i això evidentment és un aspecte tàctic que l'ha vist ell, l'ha posat en pràctica i el jugador respon.
No, evidentment, tu ho has dit, és que o sigui, quan Bellingham fitxava al Madrid, quants de nosaltres esperem que el Madrid jugui en romba? Quants? Ningú. I ell diu, no, el millor context per aquest jugador és aquest. Quan tots esperàvem, no, va jugar d'interior, va jugar a tal, no sé.
I què té, 13 gols ja?
No sé.
Bellingham, sí, mira, estava mirant abans parelles golejadores de la Lliga. Bellingham i Rodrigo, 20 gols, 13 i 7. Ara falta que m'entengui la lletra jo, eh? Va l'Atlètic de Madrid segon, Griezmann i Morata, 17, 9 i 8. L'Atlètic Club és tercer, Iñaki Williams i Guruceta, 8 i 8, amb 16, per tant. Amb 14, Dovvig i Estuani, al Girona, 8 i 6. El Villarreal, també 14, Morales i Sorloth, 8 i 6. Oyarzabal i Kubo, de la Real Societat, 13, 7 i 6. I aquí arriba el Barça, Lewandowski i Ferran Torres, 11, 8 i 3. O sigui, el Barça té la setena millor parella golejadora de la Lliga. O sigui, fem els dos màxims golejadors, el Barça està en el rànquing a la posició 11, a la posició 7, que també és significatiu.
Entrat pel Villarreal, Brereton Díaz, en lloc de Morales, jugador anglès, internacional per Xile. La seva mare és xilena.
Després de Maguna Celaya, per mi és el jugador més complicat de pronunciar d'aquesta lliga.
Sí,
ben curiositat. Brereton. Brereton,
sí. Clar. Sí, però la curiositat és que no parla castellà. O sigui, que és de mare xilena i juga amb Xile, però no parla castellà.
Però no parla res?
No.
Si quan va allà, a Xile, a la concentració...
I què fa, aleshores?
Lorenzo Brown tampoc parla espanyol.
Això també és veritat.
Lorenzo Brown, el miracle és que sabés arribar a Espanya.
Ha entrat Joselu per jugar els últims 7 minuts.
Ui, cau a terra Sorlot? No, eh? Re.
Amb 4-1, potser encara el xiula.
Sí, també una mica per l'estadística, no? De penals en contra. Allà en veiem Sorlot. Potser el peu...
Home, per mi és penal. Claríssim.
Sí, de Fran García.
No? Fran García. No el fan sopegar?
El fan sopegar o no?
Sí, home.
Sí, claríssim.
El toca per darrere.
Sorlot li diu, és claro.
Involuntàriament, realment, però... Sí,
I si el jugador aixeca les mans, també és una... Sí.
No, sí. Oh!
El bar no entra, el bar.
Perquè ha caigut una mica sac de patates, Jo crec que això... això el bar, poca broma, però ho té en compte,
Fatal, Monuera Montero. Per acabar de dubar, Figueroa, de veritat.
És amb un 4-1, és molt susceptible xiular penal, no? Si és bastant clar.
Un 4-1, a més, és fàcil.
Sí, que ho és, vull dir, home, no fotem, el fa caure.
Però a més és per això, es cau malament perquè no es llença. Perquè no s'espera que el facin caure.
Al final sembla que... Jaume, sembla que et vull portar sempre la contrària, però...
Tu no xularies, no? D'acord.
Ai, jo sóc àrbitre anglès.
Sí.
Hi ha com una paranoia, ara ja, crec que quan veiem un jugador a terra ja ens pensem que està lesionat, no? Amb tanta lesió. S'aixecarà Ceballos.
Cinquena groga per Capbué.
Per l'últim partit de l'any, que és contra el Celta del Villarreal dimecres. Es ficava de plena el partit, el Villarreal, Dami, amb aquest penal.
Sí, era fer... el que va fer el Manchester United contra el Bayern l'any 99, fer un parell de gols, en aquest cas per empatar. Ara veient el documental de Beckham ho hem refrescat, això.
Sí.
Bonamel.
Com van remuntar, aquella final Camp Nou.
Què vol dir Bonamel?
Clar, qui no l'ha vist, Albert.
No, perquè...
Ell, exacte.
Sí, ell té, sí. Bueno, ell fa mel.
Fa mel, té abelles,
Sí, sí.
Té
una barbacoa, també, en una... Sí, sí. no sé com dir-ho, una espècie de cabana, però xula, diguéssim.
Vaja.
De tio un calés.
Unes quantes hectàrees, sí, sí. Sí, per ell.
Però ell fa de apicultor, ell, o no?
Sí.
Bé, segons la sèrie, sí. En el dia a dia m'agradaria veure-ho.
De fet, el presenten com a tal, no? Sí, és el primer aspecte que es destaca. Sí,
va buscar mel. Té un campet de futbol per jugar amb el seu fill.
De futbol set, no?
Sí, una cosa així.
Fé, conya, que buscant... És una broma molt dolenta, eh?
Atenció, lesió, o no?
Que buscant mel, no? Que és amb Mel B i no amb Victoria Beckham. Va, són menys 10. Vull dir que hi ha 10 minuts de programa, Carlos.
Diumenge, queden 10 minuts de programa.
Ostres, tu, mare meva.
El que surt molt mal parat és Simeone.
Ostres!
En el documental,
però ella està molt a gust.
Sí, Simeone li provoca l'expulsió al Mundial 98, això provoca que Anglaterra en part sigui eliminada, no guanya el partit, i Beckham va ser sotmès a una espècie de bullying per part de l'afició anglesa, i li pregunten a Simeone i reconeix que va fingir l'expulsió, sí. I com diu l'Albert?
Bueno, que és d'intel·ligència al futbol, no?, forçar aquella expulsió, sí. Que per cert, veus l'expulsió, i que expulsin un futbolista per allò.
Avui Monuera Montero tampoc entraria al bar.
Pam.
Ara això 4-1, evidentment el partit està més que sentenciat al Santiago Bernabéu.
No tindrem molt afegit, no, Molló?
No, esperem que no.
Valverde fa pinta cinquè gol, hem de dir, perquè el Villarreal està ja amb les línies absolutament desordenades, el Madrid en vol més, hi ha jugadors del Madrid que volen fer el seu golet, hi haurà corna des de la dreta favorable al conjunt blanc.
Clar, hi ha hagut dos gols, per tant dos minuts, quatre, cinc, potser.
No, tres gols, no? Perquè el del...
No, 2-1, no, el descans?
No, marcat...
Ah, no, clar, perdó, segona. Sí, tres gols, tens raó, 2-0 el descans, sí.
Era Mel C o Mel B?
Mel C,
Mel C, potser, no? És que ara he rebut algun missatge que potser no era Mel B, sinó Mel C, no?
Però era Mel.
La dels Spice Girls era Mel C?
Eren les dues.
Una era l'esportista.
Exacte.
Però era Mel C, no era Mel D.
No, les dues.
Ah, Mel B i Mel C.
Sí.
Ah, sí?
Ostres,
sí. Sí.
Estem fora d'això, clarament.
Sí. Us va agafar ja...
I a l'esportista, sí. La que anava amb xandall, no? I l'altra que no, ara
mateix. Joan, no sap ni de què parlem.
Sí, home, sí. La ballada, la famosa de les Spice Girls. Sí. La famosa de les Spice Girls, la ballada segur.
Sí.
Wannabe, no es diu?
Sí, exacte.
Sí. Mel B, sí? I Melanie Kisholm
i Brown.
I Mel C.
I Melanie Brown, Mel B. Uh-huh.
Victoria Beckham, Emma Bunton i Gary Halliwell.
Bueno, sí, home, sí. Doncs.
Fins i tot camí,
imagina. De fet, encara sona.
Veus?
D'on vagis i a quina hora.
Clar, tu que surts...
I on vas? Perquè soni això.
Molt efímeres, però...
Normalment la posen perquè marxis del lloc on estàs.
Bé, es van separar, no? Allò...
No, el titular és camí tancant locals.
Sí.
Fet, jo crec que
com les parelles de pàdel, no? La convivència no va...
Jo recordo que l'esportista va fer alguna cosa amb Bryan Adams.
Ah, sí, va fer una cançó molt bona, és veritat.
Sí, una cançó.
Tens raó.
Sí. Falta pel Madrid. 30 segons pel final. La picarà Rodrigo. Aviam, el Madrid que busca el cinquè. Atura Jordan sense li escapa. Acaba controlant en dos temps.
When you're gone. Bona cançó.
Aquesta, sí.
Brian Adams i Mel...
A dues veus.
Melanie C.
Brian Adams encara sí, no?
O... Sí, home, sí.
Encara...
Sí.
És viu, vols dir? O...
Va, sí, encara canta. Fa concerts, encara.
Sí, jo crec que ha vingut fa molt a Barcelona,
sí. Sí, ja, crec que ja està fent tour. Vaig parlar amb l'Usart l'altre dia, que és...
Gran... És veritat, que és un gran fan de Brian Adams.
Va dir que havia anat... És que ara no ho recordo. Em va dir que anava a una capital europea a veure Brian Adams.
L'ha vist moltes vegades.
Moltes vegades, sí.
El 17 de novembre va actuar a Barcelona, això.
Ostres.
Fa 4 dies.
Allà deuria ser-hi, a primera fila, l'Usart.
Sí.
4 d'afegit,
som al 90.
Mira.
Som minuts absolutament de tràmit en què el Madrid però ha tingut alguna oportunitat per fer el cinquè i no hi renuncia. Modric, que ha fet el quart, està, la veritat és que en el moment en què ha hagut de jugar per necessitat, ha crescut molt Modric i ara podria entrar en la travessa en qualsevol partit important, eh? Mira, justament Modric li deixa a Joselu, gairebé autogol de Mandic, podria estar en fora d'això Joselu. Esteu d'acord o no? Modric ha crescut molt els últims partits.
No, i la jugada que acaba de fer ara?
Sí, sí.
No, increïble.
Ara, al final, amb les baixes, en el moment en què recuperi tots els futbolistes Ancelotti, pot tenir problemes per fer l'11 en un partit de pes, eh? Perquè els tindrà tots enxufats.
No, al mig del camp segur. Sí. Sí, al mig del camp, quan es recuperi Camavinga, tornarà a tenir lo del principi, 6 jugadors pràcticament. Bueno, ja no et conto Ceballos.
Sí. Els problemes és en defensa, eh? Aquí sí que...
Sí, aquí se li vindran els problemes al Madrid, perquè al final Mendy no és un jugador fiable a nivell de lesions. Llavors, al final estàs una mica... I ara, que no tens l'opció... Si has de jugar amb Nacho de central sí o sí, tens poques opcions ja més a lateral esquerra.
Lucas Vázquez a pura línia a fons, a punt de marcar el Madrid. Esperaven la pilota Fede Valverde i Joselu. Els dos estaven amb la canya a punt. Finalment serà corna. El Madrid està insistint, eh? Volen el cinquè. Li tenen ganes aquest equip. Fa 2 anys que el Madrid no és capaç de guanyar el Villarreal a casa. I avui... s'estan destapant contra l'equip de Marcelino. Encara tenen 2 minuts per fer-lo. Rodrigo al corna, es va obrint, salta Nacho, salta més Mandy i Trigueros que la treu amb l'esquerra. La pilota bombada, controla Fran García. Continua l'ex del Rayo. Ve per rebre Ceballos, aquest sí que ho té complicat. Amb tant de pelotero a l'equip. Ui, malament Ceballos. No ha saltat Modric per controlar. Serà fora de banda pel Villarreal. Ja comença a desfilar, eh, la gent. És tard. No, demà s'ha de treballar, demà dilluns. Doncs ja la gent ja marxa per evitar els embussos a la Castellana. Sí. Molta gent en metro, però s'ha de dir. Al Bernabéu. 1 minut i mig. Modric amb Rüdiger. I això que s'acabarà aquí, Brereton, ni l'han sumat, l'home.
Home, no ha sortit en una situació fàcil.
No.
Si surts perdent 4-1 i amb el Madrid en ple domini, que no estàs veient la pilota, ja és difícil entrar en aquest context.
Té una manera de córrer una miqueta de davanter, una mica matusser, no?
Sí, és un davanter que ve de fer molt bons números a Championship. Jo crec que era un fitxatge que era relativament còmode de fer pel Villarreal, no? De dir, no va suposar cost econòmic, si no m'equivoco va arribar lliure, i era un jugador perquè molta gent hagués apostat en el seu moment. Jo crec que de moment no ha tingut una participació molt, molt encertada, però bueno, anem a veure com... Al final, els jugadors que venen d'allà d'Anglaterra no és fàcil que s'adaptin a la primera. El de Bellingham per mi és un rara avis. Llavors, anem a donar-li una mica de temps a aquesta temporada, a veure com l'acaba.
De fet, ja van, els hi va anar bé d'enjumar,
sí,
que venia del Bournemouth, de sí, Championship, però en aquest cas no... Són perfils diferents, també,
sí.
Però vaja, no, en aquest cas no els ha sortit.
Sí, però encara hi ha així, d'enjumar, que els hi va sortir molt bé, però és un jugador que sembla... De fet, va acabar marxant perquè ell sí, volia tornar allà, no acaba d'adaptar-se aquí... Al final, el jugador que ha estat molt de temps a les Illes Britàniques, és complicat, que s'adapti aquí.
Final del partit al Bernabéu, 3 punts més per un Madrid que no ha perdonat, no li ha donat cap opció a l'equip de Marcelino. 4-1, golejada, victòria clara i contundent. Ho celebra el madridisme, ho celebra Ancelotti, però la victòria li ha sortit molt cara, eh? La victòria li ha sortit cara i ara tot el madridisme també pendent de l'estat físic. Comentaven des de Madrid que avui no li podran fer proves encara, però que els primers pronòstics i les primeres notícies, els primers indicis són molt negatius i molt pessimistes respecte a l'estat físic de David Alaba.
Doncs el Madrid, que serà líder almenys aquesta nit de primera divisió, 42 punts, un més que el Girona, 41, demà a les 9, des de mitja hora abans a RAC1, Girona, a la vez a Montilivi, li treu 7 punts al Barça, aquests sí que són reals, després de 17 jornades, i li treu 8 punts a l'Atlètic de Madrid, amb aquest Atlètic de Madrid Betis, que viurem... Sevilla. L'Atlètic de Madrid-Sevilla, de dissabte, que ve un 4:45 de la tarda per posar el dia a la Lliga de primera divisió. El Madrid que tanca el 2023 al camp de l'Alavés dijous a 9:45 de la nit, encara l'any de fet futbolístic a primera divisió al Reial Madrid, i l'obrirà contra el Mallorca a l'estadi Santiago Bernabéu. Doncs el Madrid que està en bona línia, eh? Ara, realment, després de l'aturada de seleccions, el Madrid ha crescut, tot i les baixes.
Jo crec que ha crescut a nivell de resultats i ha crescut també a nivell de joc, no? Hem passat de veure un Madrid potser més passiu i més reactiu a un Madrid que vol ser protagonista, que sent còmode amb la pilota i que els jugadors ofensius, sobretot, estaran en un moment de confiança alta. I jo crec que al final també la gestió de la pilota t'ajuda, l'entrada de Modric i de Kroos, que et resta altres coses, també t'ajuden a això. Llavors, al final, bueno, que parlàvem de la gestió dels moments d'Ancelotti, el Madrid ara està en un bon moment
i és líder a l'espera de demà. Carlos Chingoto Martínez, gràcies i fins la propera.
Gràcies a vosaltres.